Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha anunciat aquest migdia que vol reformar la Constitució per eliminar els aforaments. És una reforma que, segons ha explicat després la vicepresidenta Carmen Calvo, no inclourà jutges ni fiscals, sinó només polítics, i quedarà exclusivament per a acusacions que siguin al marge de l'activitat com a càrrec públic. Aquest anunci del president del govern espanyol coincideix amb els seus 100 dies de gestió. Canviem de qüestió. La Comissió Nacional del Mercat, dels Mercats i de la Competència ha autoritzat avui el primer servei de tren d'alta velocitat privat que operarà a Espanya i que competirà amb Renfe. És un servei promogut per ILSA, una firma controlada per Air Nostrum, i oferirà preus més econòmics i més rapidesa. Unirà Madrid i Montpellier amb parada a Barcelona. És notícia també el raper mallorquí Valtònyc, perquè la justícia belga ha rebutjat la seva extradició. El jutge de Gant no veu que hi hagi ni enaltiment del terrorisme, ni injúries, ni amenaces, delictes pels quals era acusat. El mosso que va gravar companyes seves al vestidor ha estat condemnat a un any de presó i a una multa de 68.000 euros. Les afectades, contràries al fet que continuï treballant en una altra comissaria, han vist bé aquesta condemna. És una pena molt inferior als 20 anys de presó que li demanava l'advocat de les víctimes, a més de la inhabilitació de per vida. Destaquem, d'altra banda, també en aquest informatiu que un miler de Mossos han protestat davant del Departament d'Interior denunciant manca d'efectius. I, finalment, també és notícia de l'actualitat a aquesta hora que el Papa ha decidit suspendre per 10 anys un capellà d'un col·legi de Zamora acusat d'abusos. El bisbe de la diòcesi d'Astorga, a la qual pertany el poble on treballava el capellà, ha explicat que els abusos a un jove discapacitat s'han considerat provats, tot i que s'havien comès fa 35 anys al col·legi Joan 23 de la localitat zamorana de Puebla de Sanabria. Fins aquí l'actualitat. De seguida al Mirador. Avui parlarem del comerç d'armes. Abans, però, el pensament del dia. Avui amb Carme Borbonès, professora de la Universitat Rovira i Virgili i expresidenta de Càritas Catalunya.
Com ben bé va dir Ramon Llull, si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Avui en dia, cadascú de nosaltres compartirà treball, veïnatge, amistat, amb persones molt diverses, que tenen visions i plantejaments diferents, com a resultat d'experiències vitals forjades en altres entorns i en altres circumstàncies. Però hem de fer l'esforç de compartir humanitat, de compartir respecte i estimació. Sense aquests valors no podem omplir la nostra vida ni trobar-li sentit. Les dificultats i les adversitats, petites o grans, que apareixen en la nostra vida diària, necessiten de la nostra fortalesa, de les nostres conviccions, però també necessiten de la riquesa que ens poden aportar els altres, de la nostra capacitat per establir un diàleg sincer i obert. Hem d'estar convençuts de que la convivència ens humanitza, ens obre noves oportunitats, ens esvetlla noves respostes. En el món actual, on conviuen distintes maneres de fer i de sentir, tenim el risc d'aïllar-nos, d'instal·lar-nos en espais coneguts que ens reforcin la nostra seguretat. I això ens empetiteix. Això redueix la nostra capacitat vital. Hem d'estar oberts a l'altre, a altres visions i a altres percepcions. L'altre també és el meu germà. Perquè la convivència sigui enriquidora, no n'hi ha prou a una actitud tolerant i educada. Ens cal fer l'esforç de reconèixer a l'altre, de reconèixer la seva dignitat i estar disposats a establir-hi el diàleg. El diàleg ens purifica a cadascú de nosaltres. I aquest diàleg, fet en el mar de l'amor, ens obre noves oportunitats per avançar en la construcció d'espais de pau.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road
just for... Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també avui del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui fixem la nostra mirada en la venda d'armes, que és una realitat, sens dubte, però també un negoci, un drama i, sobretot, un problema de gran repercussió moral. Tots ho tenim clar. I el que ha passat aquests dies és que l'enviament de 400 bombes per part del govern espanyol, o de l'estat espanyol, millor dit, a l'Aràbia Saudita, destapa una rectificació pel dilema que ha tingut l'executiu de Pedro Sánchez, sens dubte, després que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hagués aturat ara fa uns dies l'operació, segons es va fer públic. Els interessos de Navantia, a Cádiz, que haurien perdut el contracte saudita per construir 5 corbetes, sembla que és el que ha pesat més. És una empresa, com moltes altres, que dona feina a molta gent. El problema és a canvi de què es dona aquesta feina. I com Navantia podríem posar altres exemples. La situació actual del negoci d'armes, un mercat del qual viuen, com deien, moltes persones i famílies i que injecta econòmicament molts països, sovint es fa sense valorar prou les conseqüències que té, evidents en forma de potenciació de guerres i fins i tot de provocació d'atemptats terroristes, s'ha de dir així. Els avisos que ha donat el Papa Francesc contra aquesta pràctica, el tràfic d'armes, tenen molt a veure també amb aquestes operacions. I és per això que avui ens preguntem què podem fer davant de tot això. Ens acompanyen avui a l'estudi de Ràdio Estel per comentar aquest tema Arcadi Oliveres, que és activista social, economista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona, també amic d'aquesta casa de sempre. Senyor Arcadi Oliveres, benvingut, bona tarda.
Gràcies, molt bona tarda a tots.
Bé, avui els que venen, com sempre, tots els que venen són amics de la casa, però avui una mica més, eh? Tenim Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Benvingut, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Gràcies, també. I saludem Tica Font, que és membre de les Juntes de Justícia i Pau i del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i també expresidenta de l'Institut d'Estudis per la Pau de l'Institut Català
Internacional.
Perdoni, sí, ho estava dient malament pel Centre de l'AS, exdirectora de l'ICIP, de l'Institut Català Internacional per la Pau. Benvinguda, bona tarda. Què
Hola,
tal?
Bona tarda.
Bé, què és el que ha passat amb aquesta decisió del govern espanyol? Centrant-nos en el fet més actual, què creuen que ha passat abans de començar el programa en directe? Comentàvem una mica, no? Si pot haver estat més calculat, si pot haver estat un error d'aquells que sempre donen mala imatge d'un govern descoordinat.
Jo crec que aquestes reflexions la ministra les ha tingut que fer, eh?
La ministra de Defensa. La portaveu, la que la va desautoritzar?
Sí, sí, sí.
De
jo crec que la ministra de Defensa les ha fet. Ella ha tingut que tindre una al seu gabinet jurídic revisant els contractes que tenen en Aràbia Saudí, sabent quines conseqüències poden tindre o no, quines clàusules podien tindre o no aquests contractes, cosa que nosaltres ho desconeixem, no sabem com estan aquests contractes. Fins i tot, sí que no sé si ja havia valorat o no què significava en quant a coses, diríem, de llocs de treball. Aquesta valoració no ho sé, però les contractuals, les penalitzacions econòmiques, tot això que ho ha valorat, segur. Si tenia o no capacitat per fer-ho, segur que ho ha fet. Això no s'improvisa així. Jo només volia fer una especificació de que Navantia no és una empresa com qualsevol altra de les armes. És una empresa que és pública. No és privada. I és una empresa que...
Jo, en el cas, perdoni, volia dir sí. Una empresa com qualsevol altra, posant totes les empreses que donen feina en el mateix sac. Evidentment, les d'armes són diferents, és clar.
Sí, són diferents, però...
Però és que, a més, aquesta és pública, ja ens entenem.
Però aquesta és pública, no és privada.
Fa negoci d'armes a càrrec de tots, els ciutadans.
I, a sobre, és una empresa que històricament és deficitària. Mai ha generat beneficis. Mai. Això també significa que és una empresa que està venent per sota de costos de producció. Les seves armes. Dir que competeix en el mercat internacional abaratint costos a costa dels dèficits que assumeix l'Estat i que paguem entre tots els espanyols.
O sigui, a sobre no guanya diners per ella mateixa, per entendre.
No, en la seva producció.
Sinó que imposa diners l'Estat.
Part de les valoracions morals o ètiques en les que ara podríem entrar,
A partir del que vostè ha dit és molt fàcil entrar en aquestes, em sembla, en aquestes consideracions morals, però vaja.
Sí, jo crec que clar, no sabem què ha passat entre despatxos, però sí que hem vist aquesta marxa enrere del govern espanyol, aquest primer anunci i després la marxa enrere. I és cert que el govern espanyol està avaluant o està analitzant tots aquests contractes que té amb Aràbia Saudita per la venda d'armes. El que passa que jo distingiria el que és Navantia o les corbetes famoses, els vaixells, del que són les bombes aquestes de precisió làser que diuen que havien de vendre, no?, que són les que Margarita Robles va dir que no es vendrien, no?
Clar, però s'han portat precisament per no perdre, perquè havia amenaçat, suposadament.
No? Però és que ara ja l'argumentació del govern, o almenys ahir és el que va dir el president del govern, o també va dir la portaveu en el seu moment, amb una argumentació una mica estranya, era que aquelles el típic discurs de les armes de precisió, que són quirúrgiques i que no maten civils, quan sabem que tot això no és així. O sigui, la guerra del Iemen, malauradament, els últims 3 anys, és un reguitzell de crims de guerra, no?, directament, d'atacs contra la població civil, d'atacs a hospitals, de bombardejos, justament amb aquestes armes de precisió, no? I, per tant, aquest argument ja cauria pel seu propi pes. Jo crec que tot el que acabi com acabi tota aquesta història, perquè encara em sembla que hi ha alguna possibilitat que algun òrgan interministerial acabi revisant aquests contractes, acabi com acabi, les ONGs, la societat civil o moltes persones no estaríem contents si no acabés amb la... diguem, amb... És a dir, Espanya ha de valorar si vol ser còmplice d'aquests crims de guerra que sabem que s'estan produint al Iemen o no. I l'única opció és aturar aquest comerç d'armes amb l'Aràbia Saudita perquè sabem que allà s'estan cometent greus vulneracions de drets humans i del dret internacional humanitari.
Mm-hmm. Senyor Arcadi Oliveres.
Sí, jo crec que completament d'acord amb el que diuen els seus companys.
Hi ha molta unanimitat de fons.
Sí, 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 sí. I el que passa que aquí s'ha volgut presentar un fals dilema, que era armes contra llocs de treball. I tinc l'impressió que això... Evidentment és difícil de resoldre, perquè tothom dirà que vol llocs de treball. Ara, aquesta qüestió ja ha sorgit fa molts anys. La Tica Font recordarà que deu fer uns 18 o 19 anys ja vàrem intentar que aquesta empresa Navantia, que penso que en aquell moment s'anomenava Empresa Nacional Bazán, reconvertís les seves instal·lacions per no haver d'entrar amb més pèrdues i, al contrari, poder produir altres coses, perquè una empresa que fa vaixells els deu poder fer de guerra, els deu poder fer d'altra manera. I, per tant, aquí el que es tracta és de reconvertir. Si cal invertir, al cap i a la fi, doncs, com també ella deia, és una empresa pública, una empresa pública, doncs l'Estat hi posa diners quan perd, i això s'ha fet amb moltes empreses de l'antic Institut Nacional d'Indústria, i, en conseqüència, s'han de buscar altres solucions. Mai posar el tema de les armes com a alternativa al lloc del treball. Aquest és un fals dilema.
Clar, aquesta qüestió de viure d'una determinada indústria, clar, hi ha moltes famílies que viuen de les armes, als Estats Units ho saben molt bé, i a la resta del món, en molts llocs també, i aquí també.
Home, jo n'afegiria un altre element, i és que en el nostre país, si recordem quan vam passar del franquisme a la democràcia, en els primers anys de la democràcia van ser els socialistes els que van fer els grans plans de la reconvenció industrial en Espanya. La indústria de la siderúrgica era deficitària, la indústria del carbó, etc. I la qüestió acaba sent, i per què en aquesta indústria no hem fet aquests plans de conversió? Per què no hem transformat aquell pols industrials d'aquí de San Fernando per la implantació d'altres indústries que no siguin la lligada. Per tant, aquí hi ha, diríem, perquè el govern, no, per comptes de dir fem armes, no fa plans de conversió industrial, però jo crec que tots estem a favor de que la gent pugui treballar i pugui venjar i viure...
Evidentment, dignament, sí. Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat Tica Font, membre de Justícia i Pau i del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, el portaveu d'Amnistia Internacional de Catalunya, Dani Vilaró, i també l'economista Arcadi Oliveres. Tenim, com cada dia, per a vosaltres, amics oients, una pregunta sobre la qual podeu respondre a radioestel.cat. Ens la presenta, com cada dia, la Ruth. Endavant. Bona tarda, Ruth.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. S'hauria d'haver cancel·lat l'enviament de 400 bombes a l'Aràbia Saudita? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí... poden ser utilitzades contra el Iemen, on estan morint molts civils. Com a segona opció, sí, cal que els governs comencin a frenar la venda d'armes. I com a última opció, no, abans cal plantejar a nivell internacional frenar el comerç d'armes.
Gràcies, Ruth. Podeu seguir votant fins a 6:45, pràcticament teniu temps per decantar-vos per una d'aquestes tres opcions. Bé, vostès dintre potser dels dos sís o no sé què dirien, perquè la resposta del no, evidentment, pressuposa que també tothom estarà contra el comerç d'armes, que potser no era necessari fer-ho, però bé, no sé, què dirien vostès?
Sí, i jo el que diria és que Espanya ha de complir les seves obligacions, no? Ha firmat un tractat del comerç d'armes, és a dir, ja tenim un tractat internacional del comerç d'armes que s'ha de fer efectiu, Espanya l'ha firmat i l'ha ratificat, no?, que prohibeix, doncs, aquestes transferències d'armes a llocs on es poden cometre vulneracions greus de drets humans. La pròpia llei espanyola sobre exportació d'armes també inclou paralitzar la transferència d'armes quan hi ha indicis de vulneracions greus de drets humans. El conveni de Ginebra també parla del dret internacional humanitari, que sabem que també s'ha vulnerat molt, molt abastament al Iemen, i fins i tot el Consell de l'ONU de Drets Humans recomana a la comunitat internacional que s'abstingui. És a dir, al final el que ha de fer Espanya o el que ha de fer el govern espanyol és fer cas d'allò que ha firmat, d'aquelles obligacions que té internacionalment i del que sent, diguem, també d'altres organismes com l'ONU, no? I deixar-se d'altres consideracions, que el que dèiem, no? Tot el tema de l'atur és evident que preocupa, que tots volem que la gent treballi, però aquí hi ha altres consideracions que i obligacions, sobretot, obligacions que té l'estat espanyol que s'han de dur a terme.
La gran qüestió de fons és d'on ve el comerç d'armes i el tràfic d'armes. Més o menys és el mateix, però potser té una part, diguéssim, de marca blanca, per entendre'ns, no?, com legalitzada, i una altra part més de sota mà, no?, diguéssim, sí. Això de comercialitzar amb armes. El tema és que tots voldríem un món sense armes, però el món està armat, malauradament. No? Llavors,
sí, però totes les legislacions nacional, el Codi Europeu o el Tractat Internacional, o en aquest cas les recomanacions de Nacions Unides, i és una recomanació i no és un embargament, perquè el Consell de Seguretat de Nacions Unides no hi ha acord. Per tant, hi ha algun estat que veta a que hi hagi acord per embargar-ho. O dintre de la Unió Europea, el Consell no ho ha aprovat perquè també hi ha estats que es neguen a que hi hagi un embargament en Aràbia Saudí. Ara, en el nostre sistema legislatiu acabaríem dient, o com totes les legislacions, el que no està prohibit està permitit. Tant, només la legislació que fa prohibir, quan es prohibeix una transferència d'armes? Doncs quan un país està en conflicte, quan hi ha una guerra, quan viola sistemàticament els drets humans, quan aquestes armes poden ser reexportades. Hi ha unes condicions que diuen en aquestes condicions no s'exportaran a determinats països. Ara, tenim acord? No. Jo diria que després és que ens centrem només en aquestes 400 bombes perquè tenen un làser que ens diu que cauran on han de caure. I és que algú podria dir, és que quan es bombardeja un hospital és un accident. No, és premeditat. Per tant, quan avui la guerra es fa bombardejant en hospitals, en magatzems de menjar, en instal·lacions elèctriques, de producció d'electricitat, d'aigua potable, se sap on es bombardeja, verdad? No és com dient, no, és que les bombes només van a no se sap a on i de tant en tant cometen l'error de caure on no toquen.
De vegades això, alguns governs diuen, això ha estat un error, no anàvem allà...
Això ben bé, no és cert, majoritàriament les bombes cauen on volen que caiguin. Jo crec que
la guerra
totes,
és perversa en ella mateixa i, per tant...
Totes les exportacions que s'estan fent a Aràbia Saudita, totes entren en el marc de la il·legalitat, no aquestes 400. I tots els explosius que li venem, o les 5 corbetes que li estem fabricant a Aràbia Saudita, són per fer un bloqueig marítim al Iemen. I aquest bloqueig, que significa que no entraran al sud de Iemen, que és on estan els enemics d'Aràbia Saudí, no permetran que entren aliments, medicaments... és un bloqueig perquè la gent mori de gana o per falta de medicaments. Per tant, o moriran per la bomba o moriran perquè no entren els aliments. Però, d'alguna manera, són... crims contra la humanitat.
L'espiral és terrible, es miri per on es miri, sens dubte. El problema de fons no veiem, i segur que el senyor Arcadi Oliveres, que porta més anys treballant en això, és el que més anys d'aquí de la taula, em sembla.
Que sóc el més vell, però no...
segur que dirà que la solució és difícil, o potser utòpica. Ara
jo penso que amb una emissora com aquesta que ens recull avui, s'ha de dir una cosa. Vendre armes sempre és un acte immoral. I prou. Això, d'entrada. Un cop assumit això, és evident que es fan tots els processos perquè les armes de vegades no siguin massa prejudicials. En Dani ha explicat amb bon criteri quina és la posició comuna europea, què és el que diu l'ONU, etcètera, etcètera. Però també hi ha una frase que els catalans coneixem molt bé, que si ho feta la llei, feta la trampa. Jo tinc un informe que parla d'aquesta posició, un informe fet a Suècia, que parla d'aquesta posició comuna europea que la TIC esmentava, de no vendre armes a països amb dictadura, que maltracten drets humans, etc. I aquest informe assegura que el 72% de les exportacions fetes per països de la Unió Europea violen aquesta norma. El 72%. El qual vol dir que feta la llei, feta la trampa. Ergo, la millor solució no és tenir una llei. La millor solució és no fer armes. I no fer armes exigeix això que abans estàvem apuntant i que la TIC també assenyalava, de reconversió. Els països que l'han fet, hi ha hagut reconversions que valdria la pena conèixer i que vas tenir present. Per exemple, ara estic parlant d'una cosa que em dirà la gent que és molt allunyada del tema que ara ens ocupa. L'antic president Truman dels Estats Units, a l'acabar de la Segona Guerra Mundial, va tancar més de la meitat de la indústria armamentística nord-americana. Perquè va dir que s'havia acabat la guerra i que això no feia falta. Doncs la va tancar. Aquell president, no era president, era cap del no sé què, de l'estat major, que es deia Deng Xiaoping, que va governar la Xina un cop passat en Mao Zedong, va fer exactament el mateix. I jo, personalment, vaig tenir ocasió de passejar-me per un lander alemany que es diu Brandenburg, que és el que hi ha donant la volta a la ciutat de Berlín, i vaig veure unes experiències meravelloses d'empreses d'armes que corresponien a Alemanya Oriental i que en el moment de la reunificació el govern federal es volia quedar per elles mateixes, que els landes alemanys van dir que no, que d'armes no en volien més. I jo vaig veure fàbriques de bicicletes, que havien sigut fàbriques de pistoles, i cotxets de criatura, que havien sigut polvorins, i parcs temàtics, que havien sigut camps militars. Evidentment, això requeria una planificació, requeria una inversió, requeria una voluntat política. Però si això hi és, no dic d'avui per demà, no dic que d'avui a demà puguem donar feina a tots els de Navantia, però que aquestes coses es poden arreglar, segur. Però no hi ha cap tipus de voluntat política, al contrari, amb el negoci.
Sí, sí, a més, el problema que té Espanya, que abans deia Dani Vilaró, el tenen França, que ven armes a països africans... Podríem posar mil exemples, però digui,
Que en el cas aquest d'Aràbia Saudita sí que hi ha hagut debat en alguns països, no? Fins i tot s'ha parlat a fons, i fins i tot hi ha hagut alguns països que no són entre els que estan els principals venedors d'armes, no? Però Alemanya, Bèlgica, Grècia, Noruega són països que han rebut aquesta pressió de l'opinió pública, han debatut i han suspès total o parcialment les transferències d'armes a l'Aràbia Saudita. Hi ha altres països, com Països Baixos o Finlàndia, Suècia, que tampoc no són dels principals exportadors d'armes, doncs també han introduït algun tipus de mesura restrictiva, no? És a dir, que aquesta vegada sí que sembla que alguns països s'han mogut. El que passa és que els principals productors, no, com deia la TICA, no, qui està bloquejant això a Nacions Unides, qui està bloquejant això a la Unió Europea? Doncs
Anglaterra, França,
Estats Units, que ja sabem Itàlia. que són aliats d'Aràbia Saudita i que justament són els principals exportadors i fabricants d'armes, no? I aquí seria el gran problema que tenim sempre.
Bé, el tema és antic, però també és nou, i el papa Francesc ho està dient. Un dels missatges que repeteix més és aquest, precisament, acabar amb el tràfic d'armes. També diu el tràfic de persones i altres coses, però amb el tràfic d'armes s'hi posa molt, evidentment, el papa
actual. Sí, però, sisplau, jo estic completament d'acord. Però jo crec que hem de dir les coses tal com cal. Ara hi ha un tema d'una comanda. Per aquesta comanda l'ha obtingut algú. Algú que havia viatjat a Aràbia Saudita a obtenir-la. I aquest algú té noms i cognoms. I es diu primer Joan Carles i després Felip de Borbó i de Borbó. Diguem-ho. Diguem-ho, que l'opinió pública sàpiga qui són aquests personatges, on han anat i quines coses fan. No van només fent rialletes i somriures pel món, fan altres coses, i que l'opinió pública ho sàpiga.
Mm-hmm. El que passa és que no està sol, tampoc té una indústria que ho promou, això, que sí, ell sí, vagi sí, allà.
Sí, home, sí, no està sol, evidentment, ho fa en nom de l'Estat, el Chirac també ho feia, el Sarkozy també ho feia, per descomptat, però mal dibuixos...
No, evidentment, queda clara la denúncia i, a més, també la claredat, que en això també ho fem nostre, que és un acte immoral i és un... Vaja, el Papa Francesc ha dit que és un pecat i, per tant, no pot ser més clara tampoc la conclusió. Recordem, amics oients, que ens acompanyen el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Dani Vilaró, la col·laboradora de Justícia i Pau i del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tica Font, i l'economista Arcadi Oliveres, avui en El Mirador. Us preguntem, recordem, si creieu que s'hauria d'haver cancel·lat l'enviament de 400 bombes a l'Aràbia Saudita. Teniu tres possibles respostes a radioestel.cat. 3 minuts i mig i seran 6:45. Una petita pausa i tornem ja amb la recta final del nostre programa d'avui.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Seran 6:45, recta final del Mirador d'avui. Recordem, amics oients, que parlem de la venda d'armes. Ja us comentem que amb el 50% entre les respostes que teniu a la pregunta del dia, si s'hauria d'haver cancel·lat l'enviament de 400 bombes a l'Aràbia Saudita, esteu dient un 50% aproximadament sí, cal que els governs comencin a frenar la venda d'armes, un 30% sí, poden ser utilitzades contra el Iemen, on estan morint molts civils, i un 20% dieu no, tot i que sabeu que abans cal plantejar a nivell internacional frenar el comerç d'armes. La gran qüestió és com es pot plantejar a nivell internacional frenar el comerç d'armes. Ho dic per aquest 20% que diuen que potser no calia aturar aquesta operació. La qüestió és com es pot frenar o eliminar. L'ONU no ha actuat, es fa la llei, es fa la trampa, deien vostès.
Jo crec que tot queda sempre a consensos polítics. Uh-huh. I aquí és on veiem que tant en el Consell de Seguretat de Nacions Unides com en el propi Consell Europeu no hi ha consensos. Sempre hi ha algun estat que es nega a fer aquest tipus de pas. I aquí podem posar, perquè algú pot dir, oh, hi ha una voluntat d'enriquir-se en aquest tipus d'indústria, de ser la indústria que ens situa tecnològicament en un cert nivell en el món. Es poden donar raons de les menes que estiguen volent, però en el fons hi ha alguna altra qüestió que acaben ser de caràcter estratègico-militar i acaba sent Europa vol ser una potència militar o només vol ser una potència econòmica. I si vol ser una potència militar, acabarà apostant per aquest tipus d'indústria. Uh-huh. I aquí ens costarà perquè les noves línies europees van per donar més diners a la indústria militar de dintre la Unió Europea.
Sí, als Estats Units també, no?
També, que, igual.
També es va parlar d'això al Congrés dels Estats Units i Trump va apostar clarament per seguir com a aliat, sí. No? Com a gran aliat d'Aràbia Saudita en la venda d'armament. Sí, jo crec que és això, si els països no es posen d'acord o no hi ha aquests consensos en com, per on tirar, tot es bloquejarà, no? Qualsevol iniciativa internacional, com el Tractat del Comerç d'Armes, va ser una gran fita, no? Feia molts anys que s'estava treballant, no? Aquí ho saben molt bé a la taula, sí. I realment, doncs, és una decepció, no? Perquè veiem que no té cap efecte, no?, sobre els conflictes, sobre la gravetat dels conflictes i sobre l'arribada d'armes, aquests conflictes que els alimenten, no? Llavors, és això, és un tema de que els països que realment remenen les cireres, que són aquests poderosos, que casualment són els principals productors d'armes, doncs entrin en raó o engeguin uns canvis realment importants.
Mm-hmm. O l'opinió pública acabem tenint suficient poder,
clar,
com per fer canviar les polítiques
tema, abans
dels
comentar,
governs.
No, abans d'entrar, que aquest tema semblava que seria una cosa
de dos dies.
De la gent que treballem amb aquestes coses i que en dos o tres dies potser desapareixeria i està aguantant, no? Porta uns quants dies protagonitzant portades, se'n parla als mitjans, se'n parla... I això és important, no? Perquè al final també l'opinió pública pot apretar els seus governs en qüestions com aquestes, no? I potser abans s'acceptava que fins i tot un rei no fes d'intermediari en la venda d'armes i ara, doncs, potser no ho acceptem, no? O no ho acceptem tant com anys enrere, no? I potser aquest és el camí, també, no? D'intentar canviar aquestes consciències per al final arribar aquí i pren les decisions.
Se sap més tot, no queda tot més amagat, perquè potser abans, doncs...
Transparència, no? Transparència, que sempre s'ha demanat, també, que no en exacte. Tenim.
Bueno, en aquest tema hi ha molt poca transparència, molt poca. Mm-hmm. Perquè aquests contractes, que diguem d'armes, la primera, la presa de decisions de quan es ven, a qui es ven i què es ven, està sota secret oficial de l'Estat, per tant, no ho sabem. El contractes, tots els contractes en Aràbia Saudí, que són contractes govern a govern, per què ha estat la ministra Robles la que ha parlat? Perquè el contracte el té defensa. El govern d'Aràbia Saudí, en qui ha contractat, és en el Ministeri de Defensa, no directament en la indústria. Per tant, els contractes estan en el seu ministeri. Què sabem d'aquests contractes? Res. No s'ha fet cap, no s'han publicat
no
en el
res,
BOE.
Però després acabem sabent el que s'ha venut, etcètera, no? Sí, que és potser el més substancial, però si a sobre sabéssim els contractes amb la lletra petita...
Bueno, potser... estem parlant de governs, no?, d'administració pública, i jo crec que aquest seria un exercici molt interessant, no? Vaja, necessari, absolutament necessari.
De més transparència.
Bé. Jo voldria afegir una petita nota d'optimisme, diguem-ne. En Dani parlava
d'aquests
tractats. I encara que no són aquestes armes de les que estem parlant ara, recordem que la pressió pública internacional va aconseguir un tractat aprovat a l'any 1997, que prohibia emmagatzament, venda de mines antipersona. Com que es va fer una trampa i es va passar a fer de seguida allò que es deien bombes de dispersió, 10 anys més tard es va aprovar un altre tractat que també prohibia aquestes bombes de dispersió. I això era fruit d'una pressió constant internacional. En aquest cas, patrocinada sobretot pel govern de Canadà, per això s'ha començat parlant del tractat d'Ottawa, que va permetre aquesta cosa. Alguna petita coseta, no és tot, però alguna petita coseta s'ha fet.
I l'existència de grans entitats, com Justícia i Pau, Amnistia Internacional, Justícia i Pau, a més emanada directament de l'Església Catòlica, no podem negar que això també fa feina, a banda de moltes altres entitats, i al mateix centre de l'AS, altres més localitzades en territoris concrets. Bé, en aquesta recta final tenim com cada dia, i quan passen ja 4 minuts i mig de 6:45, la notícia curiosa del dia, que té a veure amb el tràfic d'armes, però que també ens dona un puntet com de distensió, de respiro. I Ruth, bona tarda. Quina és la notícia d'avui?
El tràfic d'armes existeix. I Terol també. I ja porten 20 anys reclamant el seu reconeixement. Sort que IKEA se n'han recordat. La notícia curiosa d'avui és sobre el nou anunci de la multinacional sueca. Em sembla brillant. Cada any el monstre nòrdic llença un nou catàleg que ens deixen molt amablement a la bústia de casa. Tu et mires ràpid, potser vas a les coses que necessites, però dins el catàleg hi ha un munt de productes nous que la majoria passem de llarg. I IKEA se n'ha adonat. I els publicistes ens ho han recordat. Fa pocs dies que IKEA ha començat la distribució del catàleg de l'any 2019. Hi ha més de 2.000 productes nous que ens passarien totalment inadvertits si els de l'empresa sueca no haguessin anat fins a Terol a ensenyar totes les novetats amb els seus habitants. L'anunci està rodat a la petita ciutat aragonesa i compta amb la participació de treballadors d'IKEA de la sucursal de Saragossa i 300 habitants de la ciutat. A part de veure les novetats, es dona una pinzellada dels punts d'interès de la ciutat. Surt la plaça de l'Ajuntament i la muralla. Sota el lema Teruel existe i les novetats d'IKEA també ens han donat un exemple del fet que la unió fa la força. Espero que altres forces s'hi uneixin per erradicar no només el tràfic d'armes, sinó les armes en elles mateixes.
Gràcies, Ruth. Doncs un missatge molt potent dintre d'aquesta notícia distesa. I podem dir que abans el senyor Arcadi Oliveres es referia a un estudi que venia de Suècia. Potser sí. Els nòrdics en algunes coses ens donen lliçons de no violència i de lluita per la pau.
No era el CIP el que el feia, era una entitat que es diu SPAS, que era Society for Arbitrage... I no sé què més.
Bé, societat d'arbitratge... Per...
Sí. I observació.
Observació i llavors feia aquest estudi que destapava això, com més de 7 de cada 10...
Es venien sota la
Exacte,
llei.
Es venien violant la llei. Bé, doncs, no sé si volen fer algun comentari més de fons. Consensos entre països, treball de les entitats de la societat civil, reclamació de més transparència en les democràcies del món, que són moltes, afortunadament, no? I que, per tant, es pot pressionar.
Han sortit coses aquí, ha sortit una bona recepta, no? Si és una mica de tot,
suposo jo diria que per mi, la conclusió és que seguir com estem fins ara, això no és una solució. No. I que el govern ha de posar alguna resposta sobre la taula. I que les respostes són compatibles. Que la gent que treballa a Cadis tingui feina i que no venguem armes i complim la llei és compatible, no és incompatible.
Sí, per tant, no ho hem de fer triar, no? Entre una cosa i l'altra.
Exacte. És molt injust. Tot és possible. Uh-huh. L'únic que passa és que hem de diferenciar els temes i fer apostes per tot.
Sí, perquè un dels grans arguments per justificar aquestes pràctiques és tenim un món armat, ens hem de defensar, no sé. Clar, però aquí no parlem de mateix, sinó que parlem de negoci, no?
Hi ha una senyora, que ja és morta fa molts anys, Premi Nobel de la Pau, que es deia Alba Myrdal, que va guanyar el Premi Nobel de la Pau, precisament, perquè quan encara no hi havia ordinadors, va fer un programa detalladíssim de desarmament multilateral de tot el món, perquè ningú pogués fer servir aquest argument que tu apuntaves ara. Clar. Nosaltres, si no estem armats, ho seran els altres. No, aquella deia, aquest, que rebaixi un 5%, aquest, un 4%, aquest, un 3%, aquest, un 8%, primera volta. Segona volta, d'un 4, d'un 3, i al final deixava tot el món absolutament desarmat. A l'estudi d'aquesta senyora Myrdal va ser encantador. A Oslo li van donar el Premi Nobel de la Pau i crec que està guardat en dos magnífics volums a Nacions Unides, ben tancadet a l'armari, diguem-ne.
Les armes són utilitzades en molts sentits. No hem parlat de les conseqüències que pot tenir sobre el terrorisme, la venda d'armes, perquè també atemptats terroristes, clar, no sabem en quina proporció, però sempre se subministren d'armes que poden haver arribat a determinats països. I després, evidentment, no hem parlat de les armes nuclears, que aquí sí que s'han fet grans passos, però continua havent-hi, no? Aquestes armes que ja acaben amb el món directament. Clar, no podem fer-hi res més.
Sí, no s'han reduït, i el més preocupant per mi és que Trump incrementa la guerra, ara la vol posar a l'espai.
Uh-huh. En la una part mica allò de Ronald Reagan, però
sí,
al
però
segle XXI.
Més amunt, encara, més amunt. Més enllà de la guerra de les galàxies, ja va més amunt a l'espai.
Sí, perdoni que ho hem de deixar, però moltes gràcies. Un plaer comptar amb vostès, Arcadi Oliveres, Tica Font i Dani Vilaró. Fins una propera ocasió, que vagi bé. Molt bona tarda.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Adéu-siau. Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc. Jesús va entrar a Cafarnaum.
un centurió, tenia un servent que estava malalt.